Notícies Migdia, amb Núria García.
Davant del creixement dels ingressos de pacients Covid en situació crítica, el Taulí ha reobert aquesta setmana el frontal Gran Via. S'hi han habilitat una trentena de llits per atendre els malalts greus que ja sumen un total de 580 des de l'inici de la pandèmia. La mesura se suma a la resta de canvis que s'han aplicat des del centre sanitari per la irrupció de la cinquena onada de la Covid-19, la prohibició de visitar els pacients hospitalitzats o la suspensió de les intervencions no urgents. Els gestors del Taulí confien que la pressió assistencial comenci a baixar les pròximes setmanes, tot i que avisen que cal mantenir-se alerta. De tot plegat en parlarem durant el primer tram del Notícies Migdia amb el director general de la corporació, el doctor Joan Martí.
Titulars.
Àlex Graell, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Els serveis socials municipals han atès més gent i han fet més atencions durant el primer any de pandèmia.
Els usuaris han pujat un 12% fins a les pràcticament 13.900, mentre que el nombre d'intervencions s'ha enfilat per sobre de les 68.000, un 40% més respecte de 2019.
La segona edició del Cultura Fest torna els dies 8, 9 i 10 d'octubre al pati del Casal Pere IV.
El certamen que s'ha presentat avui tindrà com a caps de cartell el club de música urbana Flashy Ice Cream.
Marina García s'ha quedat lluny de les semifinals dels 200 braça en la seva estrena als Jocs Olímpics de Tòquio.
La nedadora barcelonina del Club Natació Sabadell ha estat la cinquena a la seva sèrie i ha acabat amb el 22è millor temps amb les participants. Ara mateix, doble focus d'atenció al Japó, perquè s'estan jugant els seus tercers partits tant la selecció masculina d'handbol com la femenina de waterpolo amb representació sabadellenca.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió meteorològica, Abel Flores, molt bon dia.
Bon dia. Després del pas del front d'aquest matí han quedat alguns intervals de núvols, preferentment cap a la zona nord del territori, cap al Pirineu, per Pirineu, comarques de Girona, alguns també cap a l'àrea de la Catalunya central, però en general són poc importants. Ja al matí la precipitació que ha caigut de matinada a la zona del Pirineu i del Prepirineu ha anat desapareixent. Tot i això, ara a la tarda hem d'esperar que creixin nuvolades en àrees de muntanya, especialment de nou cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu, tot i que hagi anat minvant la nuvolositat, tornarà augmentar amb creixement de nuvolades i serà el sector oriental de la Serralada cap a la banda de l'interior de Girona, cap al Ripollès principalment, on pot haver-hi algun ruixat durant la tarda, poc important, feble, minso i que ha de durar poca estona. També creixement d'alguna nuvolada en àrees de la prelitoral, aquesta sense possibilitat de deixar cap tipus de precipitació, i sol a la resta amb una temperatura que avui pot ser semblant a la d'ahir o una miqueta més alta. Les més elevades avui de nou cap a la banda de Ponent, on arribaran cap als 33 o 34 graus. De cara als pròxims dies hem de seguir parlant de tranquil·litat fins dissabte, quan ja veurem com arriba un sistema frontal que pot tornar a deixar precipitació a molts punts. Ja n'anirem parlant. De moment, fins aleshores, el temps tranquil i amb temperatura que, sobretot divendres, notarem que va pujant amb una calor acusada a bona part de l'interior. És tot, de moment, ho deixem aquí, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació a les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha trànsit més intens de la C14 a Organyà en direcció a la Seu d'Urgell per unes obres. També hi ha 2 quilòmetres de retencions, en aquest cas a la C17 a Centelles, en direcció a Barcelona, també per unes obres a la calçada. Pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Judit Cabrera, des del Transmet, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar d'una jornada de dimecres de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. I de moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 4 minuts a 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'increment dels ingressos de pacients Covid crítics ha obligat el Taulí a reobrir aquest dimarts el frontal Gran Via amb 30 llits disponibles. L'augment de l'edat mitjana dels malalts que hi arriben fa que el seu pronòstic es compliqui i acabin, en alguns casos, ocupant llits d'UCI. Actualment hi ha 28 pacients Covid hospitalitzats a la unitat de crítics i semicrítics, un servei pel qual hi han passat fins a 580 persones des de l'inici de la pandèmia. Per abordar quina és ara mateix la situació al centre sanitari i els reptes més immediats, conversem amb el doctor Joan Martí, que és el director general de la Corporació Sanitària. Molt bon dia, doctor.
Hola, molt bon dia.
Per què s'ha decidit aplicar aquesta mesura de reobrir el frontal Gran Via per als pacients crítics de Covid?
Sí,
A veure, bàsicament per un tema operatiu. Nosaltres ara ens havíem anat creixent i, a més, els malalts crítics ordinaris, per dir-ho de manera no Covid, també anaven a l'alça. Davant d'això hem decidit fer una adequació, perquè ho teníem tancat per obres, però hem fet una petita adequació per poder permetre que es pugui seguir fent l'obra externa de la façana de l'edifici i alhora seguir funcionant en previsió a poder donar resposta a increment de casos.
Precisament aquesta obra externa de la façana del frontal Gran Via era un dels grans projectes que s'havien de dur a terme aquest estiu. El fet d'haver de reobrir una part d'aquestes instal·lacions alentiran aquests treballs?
Sí, ens redirà, però no especialment, uns quants dies, no tindrà un impacte. O sigui, a meitats de setembre estarà acabada la part aquesta, diguéssim, de la façana.
Després, què s'haurà de fer? Perquè entenc que aquestes instal·lacions encara no estan en el seu punt òptim. Recordem que es van haver de posar en marxa per tota la pandèmia.
Correcte. Llavors, la nostra previsió és a primers d'any que ve, aproximadament, primer trimestre, poder engegar ja les obres de lo que ha de ser la planta primera, que serà en llits d'UCI, però com cal, amb les seves divisions i amb, en fi, un equipament molt complet, aniran 20 boxos d'UCI, i a la planta segona aniran 6 quiròfans nou. Uh-huh. I això comptem que estigui, com dic, si comencem a primers del 22, el primer trimestre, doncs entre el finals del 22, primer trimestre del 23, tindria que estar operatiu.
Deia, han augmentat els pacients crítics de Covid, però també els pacients crítics que no són Covid. Ara mateix, en situació o infectats pel virus, ahir n'hi havia 28 a la UCI i a la unitat de semicrítics del Taulí. S'espera que en els pròxims dies es pugui arribar al pic d'aquests ingressos de pacients greus?
A veure, és difícil de predir, però sí que és veritat que l'edat mitjana de la gent que entra en hospitalització ens ha pujat una mica, o sigui, entre persones amb Covid de major edat i, per tant, amb major risc de que malalteixin, no? De que malalteixin, perdó, que es compliqui la severitat de la patologia i, per tant, requereixin espais de llits d'UCI. Davant d'això, doncs hem preferit fer una sèrie d'actuacions que ens permetin, si augmenta el nombre de casos, poder-los atendre.
Clar, els contagis sembla que es comencen a alentir una mica, però encara hi ha uns nivells elevats de casos positius cada dia. S'espera que la situació s'estabilitzi en les pròximes setmanes. El conseller Josep Maria Argimon deia potser arribem al pic aquesta mateixa setmana.
Esperem que sí. La veritat, el nostre territori diríem que, o pensem que està ja estabilitzat de fa uns quants dies enrere, el que és el territori d'influència del Taulí, perquè també vam tindre la percepció, quan va engegar la cinquena onada, que anàvem una mica per endavant. Però es fa difícil de predir amb una certa solvència, vist les sorpreses que ens dona constantment la malaltia de Covid, bueno, el Covid, no?
Uh-huh. Per tant, entenen que també les mesures que s'han aplicat des del govern de la Generalitat, aquest toc de queda que segurament a la ciutat de Sabadell es tornarà a ampliar aquest divendres, han tingut també el seu efecte positiu en el sentit que han anat baixant els casos, els contagis, i també això es tradueix en que al final arribin menys hospitalitzacions.
Així de clar. Si haguéssim seguit amb la tendència que anàvem sense que es prenguessin mesures, segurament la situació avui seria molt pitjor.
Hem parlat d'obres, en aquest cas el frontal Gran Via, però també haurien d'haver començat ja els treballs per aixecar aquest nou edifici polivalent, aquest edifici Ripoll, que ha d'estar enllestit a finals d'any. Com van les obres, en aquest cas?
Doncs bé, aviam, es van concretant els temes. Hi ha endarreriments per diversos motius, d'aquest tipus contractual, etcètera, però, vamos, no són importants. I ara mateix estem treballant amb la data d'inici de 1 de setembre. Això significaria que en comptes de finals de desembre, que era com quan teníem previstos, s'enredaria aproximadament uns 2 mesos. Per tant, estaríem parlant de tenir disponible l'equipament al mes de febrer.
Uh-huh. I comptaven, o són coses sobrevingudes i amb les quals han d'anar jugant i han d'anar adaptant-se a aquestes noves circumstàncies?
Evidentment, sobrevingut i tens que anar-te adaptant. Tant de bo que poguessin tindre tot previst, no? Són coses que passen, aviam, si parlem del que és el retard en l'inici de l'obra, pues, entra dins del normal que passin petites incidències de detall, de modificacions d'aspectes arquitectònics, etc, que poden enredar el tema. De qualsevol manera, crec que val la pena fer-ho bé i que sigui un equipament que tingui una llarguíssima durada.
Durant l'estiu, habitualment, l'Hospital de Sabadell aprofita doncs, per posar-se al dia, no? Fer aquelles actuacions que habitualment durant l'any, per la situació doncs, i per les patologies que va presentant la població, no es poden fer. Aquest any, a banda d'aquestes grans obres, el frontal Gran Via i l'inici d'aquestes obres de l'edifici Ripoll, hi ha previsió de fer petites actuacions, però que calen fer i que es faran durant l'estiu.
A veure, teníem previstes algunes que no farem, però no per les obres, sinó perquè el nombre de malalts que tenim, no? L'increment de malalts Covid a banda de l'activitat ordinària doncs ens fa gairebé inviable. Llavors, ara per ara, l'únic que estem treballant és en renovar mitja quarta planta, que li fa moltíssima falta i aquesta sí que la voldríem fer, però res més, millores, o sigui que són petites millores i després en una planta, però ho farem sense tancar la planta, canviar uns sistemes d'intercomunicació. Teníem previstes més coses, però evidentment les circumstàncies no ho permeten.
El que està clar és que el Taulí, al llarg d'aquesta pandèmia, si alguna cosa ha après és adaptar-se, no? Al que va arribant, a les onades que van arribant, perquè potser se n'esperava alguna altra, però no tan aviat, no? Aquesta cinquena onada ha arribat abans del que preveiem?
Ha arribat en un mal moment. En mal moment perquè estem al primer que ha tingut una extensió important. És veritat que el nombre de casos que hi ha hagut no ha tingut una traducció proporcional amb altres onades amb nombre d'ingressos. El que sí que és veritat és que arriba en un moment on estem amb vacances, les persones que treballen a la casa lògicament han de fer vacances perquè porten molt de temps treballant amb més intensitat de l'habitual i això dificulta, obliga a fer tot un encaje de bolillos, si se'm permet l'expressió, per anar, mantenint tota l'estructura funcionant i intentant no pertorbar, que és el que estem intentant de totes formes, no pertorbar el que les persones puguin gaudir dels seus dies de lleure.
Per tant, de moment no s'han hagut de tocar les vacances dels professionals.
No, de moment no. I esperem que no tinguem de fer-ho. Dependrà de les circumstàncies, no? Nosaltres esperem que aquesta estabilització que tenim ara es tradueixi en una disminució de demanda o de necessitats en les pròximes, esperem la setmana que ve o l'altra, i que, per tant, no ens calgui fer una mesura tan extrema.
De moment es mantenen o es manté la prohibició de que no hi hagi visites en qualsevol cas dels pacients que hi ha ingressats al Taulí. També s'han ajornat o se segueixen ajornant intervencions quirúrgiques no urgents?
Sí. Les dues coses. La restricció de visites de moment és total, tret d'aquells casos que realment requereixen presència d'un familiar per raons de la situació del malalt, etcètera. I després el tema de les cirurgies, doncs sí, de moment anem restringint més de lo que... O sigui, a l'estiu nosaltres ja baixem el nombre d'activitat quirúrgica, perquè si no seria inviable per professionals mantenir el funcionament al 100%, però ho hem tingut de restringir encara més de lo que teníem previst.
Mm-hmm. Doncs aquesta és la situació a dia d'avui a l'Hospital de Sabadell. Gràcies, com sempre, al doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària, per atendre la trucada del Notícies Migdia. Molt bon dia.
Molt bon dia, que vagi bé. Gràcies.
Notícies Migdia. La informació de Sabadell i la comarca a l'instant.
Però més enllà de la situació al Taulí, on encara no es nota un descens de la pressió assistencial, els contagis per Covid-19 continuen baixant, malgrat que no ho fan a un ritme molt ràpid. En les últimes 24 hores, a Sabadell s'han declarat 147 positius més, que eleva la xifra total des de l'inici de la pandèmia als 24.577. Les defuncions, en canvi, es mantenen respecte d'ahir a les 571. El conjunt d'indicadors també millora, el risc de rebrot ha baixat als 902 punts, la velocitat de contagi ha reculat al 0,86 i la incidència acumulada a 7 dies és de 477 casos per cada 100.000 habitants. Mentrestant, la campanya de vacunació va a més i ja hi ha 125.157 persones amb la pauta completa i 140.389 amb almenys una dosi del vaccí. Són 3:15, les intervencions dels serveis socials bàsics han baixat aquest any respecte als primers mesos de la pandèmia, però hi ha risc que certs perfils es cronifiquin en la pobresa. A més, preocupa que en els pròxims mesos s'activin els desnonaments que han estat ajornats durant la pandèmia. Són algunes de les conclusions que avui ha donat a conèixer la Regidoria d'Acció Social sobre l'impacte que ha tingut el coronavirus en els sectors més vulnerables de la ciutat.
El 2020 es van atendre un total de 13.899 usuaris únics als serveis socials de la ciutat, el que representa un 12% més que l'any anterior. A més, el nombre d'atencions va ser més constant, fins a les 68.074, un 40% més que l'any anterior. L'impacte més important va ser durant els 4 primers mesos de la pandèmia, quan es va decretar el confinament domiciliari de març a juny. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha descrit el perfil d'usuaris que es van dirigir a serveis socials.
Eren persones que estaven en ERTO i que no havien cobrat encara l'ERTO, a persones que estaven en situació d'atur i que havien esgotat l'atur o els estalvis, i després persones que venien de l'economia submergida. I, per tant, el fet del confinament total els impedia de qualsevol manera treballar, òbviament a cobrar qualsevol tipus de subsidi com un ERTO, i, per tant, es trobaven amb zero ingressos de cop i volta, no?
A partir de l'agost del 2020, les xifres s'estabilitzen amb uns 500 usuaris mensuals més de mitjana en comparació amb els d'abans de la pandèmia. Com avançava ahir Ràdio Sabadell, els usuaris del Rebost Solidari també han tornat a les xifres de 2019, després d'assolir un pic al maig de l'any passat. Amb tot, les prestacions per serveis socials van augmentar un 54% el 2020, arribant a l'1,8 milions d'euros.
El que més preocupa ara Acció Social és el nombre de famílies que es troben en risc de perdre l'habitatge. Es calcula que en són un miler.
Sí, Núria, perquè moltes d'aquestes han hagut de recuperar els ingressos habituals amb la reincorporació al mercat de treball, però d'altres veuen com els procediments judicials per desnonar-los es tornen a activar després de les moratòries. Cortés apunta que fins a 1.000 famílies es troben en alguna d'aquestes situacions.
Tenen una sentència judicial ferma de llançament amb data i ha quedat aplaçada, la data, d'acord, per algunes de les moratòries, o perquè nosaltres hem fet una intervenció i llavors s'ha aplaçat. Famílies que tenen sentència ferma de llançament però que encara no tenen data. Famílies que estan, sabem que s'ha iniciat el procediment judicial i, per tant, en algun moment hi ha una sentència es fixa la data. I després d'altres, que potser és el més indeterminat, que sabem que estan a punt de que s'iniciï el procediment judicial.
L'Ajuntament va posar en marxa l'any passat la unitat de risc de pèrdua de l'habitatge. El 2020 es van rebre 690 casos, mentre que aquest 2021 la xifra s'ha elevat fins als 1.900.
Per altra banda, el Consell Comarcal ha informat que les sol·licituds de beques menjador han augmentat un 7,5% respecte de l'any passat. Per al curs 21-22 s'han demanat fins a 23.114 ajudes individuals.
En el cas de Sabadell, aquest any s'han presentat 7.015 sol·licituds, mentre que l'any passat van ser 6.931. Per tant, l'augment és significatiu més baix que el conjunt de la comarca, tot just de l'1,21%. Ho ha detallat el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, qui ha recordat que les xifres no seran les beques finals que s'entregaran.
Per tant, fins a finals d'agost no acabarem sabent quantes persones realment tindran beca. Però de sol·licituds, que és la dada que va treure el Consell Comarcal ahir, el 2021 en vam tenir 6.931 i aquest any hem tingut 7.015.
En els últims 5 cursos, les sol·licituds han arribat a augmentar un 30% a tot el Vallès. Les inscripcions per al curs vinent queden obertes durant tots els mesos lectius, de manera que encara poden augmentar.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
El periodista sabadellenc i extreballador d'aquesta casa, Xavi Pardo, ha denunciat una agressió homòfoba en un vídeo penjat al seu compte d'Instagram, que ja acumula més de 17.500 visualitzacions, relata la seva experiència en un restaurant a Llançà, a l'Alt Empordà, dilluns passat.
Segons l'editor del 14-15 de RAC1, unes comensals van escoltar la conversa d'una taula dels nois que parlaven sobre ell i la seva parella perquè s'havien fet un petó o s'havien agafat de la mà i que s'havien també amagat fora del local. Una situació que, per Pardo, és una mostra més que els homòfobs se senten més legitimats, però que no aconseguiran el que busquen.
Aquests dos dies que han passat des de l'agressió hi he anat rumiant i encara m'he refertat més. No em deixaré conjunir, no tindré por de ser qui sóc, no tindré por de comportar-me com em comporto ni de ser jo mateix. I continuaré fent-ho, encara ara amb més motiu, i si es torna a produir cap agressió d'aquesta mena, cap a mi o cap a qualsevol altra persona que jo vegi en el meu entorn, la denunciaré.
El seu vídeo ha rebut una allau de suports i visualitzacions que reconeix no s'esperava.
I Sabadell és el quart municipi de tota Catalunya que concentra més habitatges de lloguer social propietat de la Generalitat.
Un total de 476. La ciutat se situa per darrere de Terrassa, en tercer lloc, que n'acumula gairebé 700. Barcelona és la localitat que en té més, prop de 2.400, seguida de l'Hospitalet de Llobregat, amb 929. Les dades s'inclouen en l'escrit de la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, com a resposta del parlamentària a preguntes de la diputada d'En Comú Podem, Susana Segovia.
El Banc Europeu d'Inversions i Banc Sabadell tanquen un acord per mobilitzar 700 milions d'euros en ajudes a empreses.
I aquest acord preveu que el Banc Europeu aporti una garantia de fins a 300 milions d'euros a l'entitat sabadellenca per finançar projectes d'empreses de l'Estat. L'objectiu és impulsar les inversions en mitjanes i grans empreses del sector clau per a l'economia, com la innovació i el medi ambient, així com donar suport a petites empreses afectades per la pandèmia.
Flashy Ice Cream, Jordi Saràbia i Interrail, primeres confirmacions de la segona edició del Cultura Fest a Sabadell.
La brisa del mar, tu amb gust de sal, el lip ple de sorra i la copa brugal, poso de genolls, per tu tinc fe.
La iniciativa, que va sorgir en plena pandèmia, arriba a una segona edició que se celebrarà el segon cap de setmana d'octubre a l'espai del Casal Pere IV. Aquest matí els seus organitzadors n'han explicat alguns detalls més.
Uns impulsors que, per cert, són molt joves. Un equip que ha presentat aquest Cultura Fest a Sabadell tenen entre 16 i 19 anys i aspiren a programar un cap de setmana de música i activitats al pati del Casal Pere IV i a l'auditori del carrer Lassi. Per Sergi González, un dels organitzadors, la recepta s'ha de basar en el talent local.
La nostra missió és donar suport als artistes locals, sobre, ja no només als artistes, sinó a les empreses que s'han vist afectades per la pandèmia, com poden ser la Capsa de Trons, que des del primer moment ens ha donat molt suport, també a donar suport a aquestes petites empreses i els artistes. La nostra visió de futur és poder fer un esdeveniment cultural permanent i continuar a créixer a la nostra ciutat, que és Sabadell.
Un certamen que tindrà entrades assignades i mesures de seguretat Covid, que segons l'equip organitzador evitarà contagis. Els festivals es farà entre el 8 i el 10 d'octubre i en pocs dies es coneixeran més detall del cartell.
De nord a sud, des de tot el país.
Pots sentir com batega l'estiu.
Cada matí, de 9 a 11.
Relaxa, aprèn.
Gaudeix, concursa.
Som la teva ràdio local.
I estem oberts per vacances.
Aquest estiu, obert per vacances.
Us esperem cada matí, de 9 a 11, de dilluns a divendres.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Informació més enllà de la ciutat. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, preveu que es pugui arribar al pic assistencial a les UCI la setmana que ve amb uns 700 pacients.
Ho ha dit en la seva compareixença a la Comissió de Salut al Parlament, on també ha explicat que el pic d'ingressos als hospitals s'assolirà aquesta mateixa setmana. Pel que fa a la incidència, Argimon ha constatat que ja s'han entrat en una fase de descens, tot i que diu que cal ser prudents a l'espera que la corba s'estabilitzi.
El conseller d'Economia, Jaume Giró, serà al Consell de Política Fiscal i Financera per primer cop en 4 anys.
La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, ja ha reaccionat a aquesta incorporació. Espera que la presència de Giró en aquest Consell sigui un símptoma de canvi de l'actitud del govern català.
I el lendakari Íñigo Urkullu assistirà també divendres a la conferència de presidents que se celebra a Salamanca.
Per tant, la del president Pere Aragonès serà l'única absència a la cita, a la qual també hi assistirà el rei Felip VI. Urkullu ha fet l'anunci avui arran del compromís per convocar una comissió mixta sobre el Consell Econòmic demà mateix per concretar alguns dels impostos amb el govern espanyol. El lendakari ha defensat avui que combinar la relació multilateral amb la bilateral és la que significa el respecte a l'autogovern reconegut.
Cinc minuts per les dues, informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Marina García ha quedat fora dels Jocs Olímpics de Tòquio a les primeres de canvi. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
La nedadora barcelonina del Club Natació Sabadell debutava a les sèries dels 200 braça i s'ha quedat molt lluny del tall de les semifinals.
Sí, ha estat cinquena a la seva sèrie amb un temps discret de 2:26:21 en el global, acabat amb el 22è millor registre de totes les participants. Sí que s'ha classificat, en canvi, Jessica Vall, l'altra catalana que nedava a la mateixa sèrie, i la sud-africana Tatiana Schoenmaker, per la seva part, ha fet el rècord olímpic i s'ha quedat només 5 centèsimes del rècord mundial.
I ara mateix hi ha dos focus d'atenció més amb protagonisme sabadellenc.
Sí, d'entrada el waterpolo, que fa tot just uns segons acaba d'acabar el partit amb la primera derrota de la selecció espanyola dirigida per Miki Oca, 14-13 contra els Països Baixos, un partit que s'ha decidit amb un gol a 24 segons del final de la jugadora de l'Astralpool, Sabrina Van der Sloot. L'últim partit de les sabadellenques, Maika García i Judit Forca, Laura Ester i Irene González, serà divendres la fase de grups contra Austràlia. Conserven, això sí, les opcions encara de ser primeres. I l'altre focus d'atenció, com diem, es troba en l'handbol, perquè la selecció masculina està guanyant en aquests instants 30-24 al Brasil a 2 minuts pel final, un partit en el qual Aleix Gómez, el sabadellenc, ha fet 4 gols. Per tant, totes les opcions intactes dels hispanos per acabar primers de grup. El pròxim duel serà contra França.
En clau general, Pau, la jornada ha estat negra per a les aspiracions de la delegació espanyola.
Especialment el tennis, amb les eliminacions de Paula Badosa i Garbiñe Muguruza als quarts de final. La de Begur, per cert, ha dit adéu per un cop de calor. Tampoc ha pogut treure medalla el judoka Nico Xera, un dels favorits en categoria de menys de 90 quilograms. La notícia del dia, però, ha estat la renúncia de la nord-americana Simone Biles a la final individual de gimnàstica artística per centrar-se en la seva salut mental.
I en clau centre d'esport Sabadell, compàs d'espera abans no s'oficialitzi l'arribada de l'atacant barceloní Alfred Planas. Un tràmit que s'hauria de produir aquesta mateixa tarda, ja que l'operació està del tot tancada.
Sí, fins i tot com Jacobo González ha passat la revisió mèdica aquest matí i el club ha constatat que els problemes de pubis que arrossegava del Marbella estan del tot solucionats. Tots dos, de fet, s'haurien d'incorporar ja demà als entrenaments sota les ordres d'Antonio Hidalgo. Mentrestant, el club va aprofitar ahir per anunciar que demà dijous, a 8:45 del vespre, es presentaran les equipacions d'aquesta pròxima temporada. L'esquena de la primera samarreta tornarà a ser llisa, mentre que la novetat és que la segona serà enguany de color negre i taronja. L'acte comptarà amb la presència dels futbolistes arlequinats Aleix Coc i Ramon Folch.
I acabem parlant de bàsquet, perquè el sènior masculí del Club Natació Sabadell ha tancat la plantilla de la pròxima temporada amb 3 incorporacions, uns reforços que han d'ajudar l'equip a assolir l'objectiu de consolidar-se a Copa Catalunya. Jordi Sitjà, molt bon dia.
Bon dia. Són, doncs, Àlex Hernández, procedent del bàsquet Pia, Guillermo Bello del Mollet i Samuel Mata, exterior, d'origen dominicà, que l'última temporada la va jugar al Col·legi Cultural de Badalona. En canvi, les baixes confirmades són les d'Alejandro Garayzábal, que fa el salt a la Lliga Eva de la mà del Maristes Ademar, i la del base Bernat Arellano, que retorna a la Xina. Tot i haver-se quedat a l'esport des de les fases d'ascens en el primer any a la categoria, el tècnic nedador Jonathan Ramírez té clar quin ha de ser l'objectiu.
Tocando de pies a suelo, yo creo que al final lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos la salvación, como fuimos el año pasado, y a partir de ahí, una vez ya esté eso conseguido, si se puede llegar a conseguir finalmente, poder mirar para lo demás, ¿sabes? Yo al final al equipo, bueno, las charlas que hemos tenido antes de acabar la temporada ya con el equipo, pues más o menos como estaba, lo que quedamos, es decir, poder disfrutar otra vez del básquet, a ver si puede ser una temporada más normal, que pueda haber público, que pueda haber una normalidad total, y a partir de aquí pues competir, que es lo que les pido siempre a mis equipos, que puedan competir y que nunca bajen los brazos.
A banda dels 3 reforços, Ramírez té previst tancar la plantilla amb jugadors del sènior B, com Àlex Mor, que la temporada passada ja va entrar en dinàmica del primer equip.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí a Notícies Migdia, que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Rubén Estevez a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, a les xarxes socials de Ràdio Sabadell i també a partir de les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.